Marta Pascal.
Sí, per afegir, és a dir, al final, Israel segueix amb lo seu. En el fons, jo crec que si som justos, el que hem de dir és Netanyahu segueix amb lo seu, perquè fins i tot dins d'Israel hi ha molta contestació sobre aquest govern i hem vist el que ha fet Netanyahu i el que farà, i és evident que aquest senyor, doncs, evidentment, Trump pica de totes maneres, ells van a la seva i seguiran. I això, evidentment, és una mala notícia. Sobre Trump, ja, aquest senyor, perdoneu, que sigui així taxatiu, és un grillat, no? Que el tenim aquí de president dels Estats Units, la gent l'ha votat, per tant aquí hi ha la reflexió a fer també, que fa mal al món, diguem-ne, perquè es comporta d'una manera on res del que seria previsible passa, cada dia es desperta amb una història diferent, fins i tot la seva, diguem-ne, no només l'exèrcit nord-americà, sinó fins i tot una part del moviment MAGA l'està, com deia en Jofre, molt bé, doncs, començant a dir, escolta, però no havíem quedat que primer Amèrica i, per tant, només ens dedicaríem a Amèrica i que això de la política exterior ja quedava en segon pla, doncs no és així. I això, si no em falla la memòria, aquest senyor fa un any i dos mesos que està en marxa, no?, una altra vegada.
I es fa llarg.
I això es farà, ha sigut llarguíssim, i el que ens queixa serà, bueno...
Poden passar coses, perquè
sí,
les eleccions de mitjorn poden
canviar
majories i es pot...
O no.
El model americà, exacte, la gent vota el que vota, i aquí un altre cop, no?, la reflexió que hem fet moltes vegades aquí, i dos... Que al final la política americana és molt presidencialista i malgrat les midterms, etcètera, doncs al final tens un president que fa i desfà, perquè recordeu que tot això ho ha fet sense passar pel Congrés, sense passar pel Senat, i tot això que és tot senyor tant li fa, no?
Sí, sí. Sergi.
Bé, aquí jo és que estava pensant amb els ciutadans iranians. Que ara mateix, es parla molt dels Estats Units, parla molt d'Israel, però clar, aquí estem parlant d'una població que, excepte els que vam acompanyar ahir durant una estona en aquest acte a la plaça de la Revolució, que són pro-règim, que són una minoria, que alguns dels quals volen que els atacs es reprenguin, que la victòria sigui total, que demanen unitat, tot i que saben que la gran part de la població no els hi segueix, i s'ocupen de temorir-la, de recordar-ho passejant-se per tota la població de la ciutat amb altaveus, doncs, malgrat aquesta realitat molt, molt petita, sobretot hi ha aquí molta gent que si li parles de les midterm i dels problemes democràtics que té dels Estats Units o d'Europa decadent, l'extrema dreta, etcètera, et miren amb els ulls, que dius, perdoneu, fa 3 mesos aquí, és que fa just avui 3 mesos, era el moment més àlgid de les repressions contra la població per les protestes dels que van començar a sortir al carrer per demanar millores en l'economia, que es posés doncs alguna solució a la inflació galopant que afecta aquest país, i que després va derivar en crides contra la corrupció i contra el règim, etc. Evidentment, i fins i tot amb alguns assalts violents, però vaja, la repressió va ser brutal. Milers, per no dir desenes, perquè això encara no està contrastat, de persones mortes. Això fa que els que estaven fins i tot ahir ens trobéssim gent fins i tot una mica decebuda amb l'alto al foc, malgrat la por de les bombes, imagineu-vos, perquè encara creuen que és ara o mai per canviar el règim. No costa molt que t'ho diguin obertament, però alguns t'ho acaben dient després, quan parles ja més informalment, i els que, després hi ha els que esperen que tot plegat s'acabi, les bombes, però també l'autoritarisme, i que acabi arribant un govern com a mínim progressista, per dir-ho amb lletra molt petita, però ara mateix això és una visió pels més optimistes, que aquí n'hi ha, encara, sembla mentida, però hi ha gent optimista. La majoria dels optimistes han acabat marxant i estan a fora. Aquí parles amb la gent jove i et diuen que vaja, els pocs joves que no són pro-règim i que continuen aquí perquè no han pogut marxar, molts cops per diners, doncs t'admeten això, que ells voldrien seguir els passos d'altres companys i coneguts que tenen a fora.
Sergi Roca, una abraçada, gràcies des de Teheran, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I després també haurem de mirar altres països com Mèxic, perquè ara sembla que podria crear el seu propi Hormuz per negociar també millores condicions amb Estats Units. Per tant, la geopolítica comença a donar voltes. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és Gabriel Rufián. És el nom del dia. D'aquí a 3 minuts, al matí de Catalunya Ràdio.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosá.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A Setmana Santa, precisament, vigilaven molt especialment uns cinemes concrets de les ciutats, a Barcelona, per exemple, i era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Exacte. Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Sí, home, i tant. A Setmana Santa consideraven que això ens podia permetre, encara que estava consentit en secret, i hi havia una prohibició explícita als propietaris de les sales de que no les deixessin entrar i que cap home entrés en pantalons curts.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Veus, avui ja he pres una cosa més.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, avui, quan acabi, me n'aniré a Hipercor a fer la compra sens falta. Tinc el rebost sota mínims. Hi ha un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. I es pot bescanviar del 27 d'abril al 3 de maig en la pròxima compra. Aprofitaré també els descomptes que hi ha en molts productes i els preus tan bons que hi trobo sempre i que em van tan bé. I per descomptat, el 20% de regal en tota la compra. Bones ofertes en productes de primera qualitat i de les primeres marques. Increïble! Recorda-ho, un 20% de regal fins al 12 d'abril. Sí, sí, un 20% de regal a Hipercor. I al Corte Inglés, el dissabte 18 d'abril, comencem a viure la festa de Sant Jordi. A les 12 del matí, a Girona, la llegenda de Sant Jordi, a càrrec del periodista Toni Cruanyes. I a les 6 de la tarda, a Can Dragó, Cornellà de Llobregat, Sabadell i Tarragona, espectacles infantils en què el drac, la princesa, la rosa i el llibre tindran molt de protagonisme i us sorprendran. El 18 d'abril, prepara't per gaudir de Sant Jordi al Corte Inglés. Us hi esperem. Això és tot per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marta Pascal, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart i amb Jordi Mir, la cita política del dia és la xerrada d'aquesta tarda que compartiran la Universitat Pompeu Fabra, el cap de files d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, amb l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, i l'exlíder dels Comuns, Xavier Domènech. I a poques hores abans d'aquesta conversa, d'aquesta xerrada, ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio Gabriel Rufián. Senyor Rufián, què tal? Bon dia, com està?
Molt bon dia, molt bé.
I gràcies per acompanyar-nos. Què s'ha de fer? És com es titula l'acte, la conversa d'aquesta tarda. Per tant, si li sembla, començaré per la pregunta òbvia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Frenar el feixisme. I com s'ha de fer?
Jo crec que hi ha 3-4 claus. La primera és no insultar el seu votant, és a dir, el votant de Vox i el votant d'Aliança Catalana. Doncs moltes vegades simplement estan enfadats, estan orfes. A mi em sembla molt important no faltar aquest votant.
És a dir, el votant del feixisme no és feixista.
Jo crec que és un error. dir-li al votant d'Aliança Catalana i de Vox que són feixistes. Hi ha molta gent molt normal que simplement està enfadada i que li han dit que el culpable de la seva situació de precarietat és algú encara més feble que ell o que ella. Mm? Punt número 2. Competir de tu a tu en el poder més important avui en dia, que és el poder digital. Ni el poder mediàtic, ni el poder polític, ni el poder judicial, ni el poder policial, el poder digital. Digital, per bé i per malament. Competir de tu a tu allà. 3. Omplir la nevera a la gent. Omplir la nevera. És a dir, guanyar el relat o la batalla cultural, no? Digital, però també guanyar drets. I 4. Home, doncs també entrar en temes incòmodes per l'esquerra. És a dir, ordre, seguretat, migració... No estic vinculant, eh? Però són temes incòmodes que les esquerres doncs no parlen perquè la frase sempiterna és no compris el relat de l'enemic. El primer enemic és, en política tinc pocs. I segon, crec que cal no deixar, repeteixo, orfes a gent que vol un relat progressista i d'esquerres envers l'ordre, la seguretat, la migració.
És a dir, el diagnòstic seria el mateix de l'altra dreta, però les solucions serien les que serien diferents.
Bueno, jo crec que el que diu Riols i el que diu Abascal és molt semblant, però amb una bandera diferent. I principalment cal dir-los a Abascal i a Riols, primer, que no són patriotes, perquè tu no pots ser patriota odiant a la meitat de la teva pàtria, i dos, no són valents, per molt que diguin que són políticament incorrectes i molt valents, perquè a mi de tota la punyetera vida fer de bully, fer de, no, d'abusón contra el més feble, per molt que sigui un delinqüent, eh? Però aquell que ha arribat als baixos d'un camió, a mi em sembla que és el més feble que tu, diguem-ne. A mi m'agradaria que algú com Abascal Urriol es fiquessin amb grans multimilionaris o grans tenidors, per exemple, que el que fan és precaritzar la nostra vida. I per el que sigui, o sorpresa, mai ho fan. Fins i tot defensen el genocidi o a un corrupte i assassí com Netanyahu. Mm.
Ara entrem en detall del contingut de la proposta que vostè fa, eh? Però la seva proposta exigia exactament en què consistiria, en què només es presenti a cada província la candidatura que tingui més opcions, una mateixa marca, estem parlant de marques diferents però amb un programa conjunt, és a dir, quan pensa en una candidatura per combatre tot aquest discurs...
Bueno, jo entro en pocs... jo tinc idees, però intento entrar, o estic intentant, no entrar en gaires detalls perquè és la millor, i aquí hi ha gent com el Joan que ho sap, és la millor manera perquè les cúpules dels partits diguin que no.
Si entra en detalls, el partit li dirà que no.
Bah, segurament. Tots els partits, diguem-ne. No només el meu, eh?
Però ja li han dit que no abans que entra en detalls.
Bueno, ja, bueno, porto de casa el no. Però és igual. La qüestió és que jo crec que és marciano fer veure que el que està passant no és el de sempre, que qui pensi que perquè et vagi molt bé a la teva nació, i parlo de Bildu, parlo d'Esquerra, parlo del BNG, parlo de l'Ante Andalucía, parlo de Compromís, que tant de bo, doncs els anirà millor a les seves nacions que fins ara. Qui pensi que això serveix amb una Abascal de ministre d'Interior, doncs crec que és, que, bueno, és com la pel·li aquesta de No mires arriba, no? De Leonardo DiCaprio i Meryl Streep, no? No mires arriba, no? Ve un meteorito, però no, a mi m'anirà bé, no? A mi m'anirà bé, i clar, les sigles... Primer, jo no li demano a ningú que renunciï a les seves sigles, a ningú. Això és fals, és mentida. Dos, home, jo crec que no té cap mena de sentit que davant de lo que ve, que no és lo de sempre, doncs hi hagi 14 esquerres a cada província i dos dretes. No té cap mena de sentit.
Perquè el vot es divideix i, per tant, es fragmenta i, per tant, que, la dreta guanyarà.
És que és indiscutible. És que no hi ha manera de discutir això. Més enllà de que cadascú cuide el seu hortet sense mirar a la resta. I després jo crec que per part d'Esquerra Republicana, el meu partit, i jo sóc d'Esquerra Republicana, i jo vull continuar estant en Esquerra Republicana, i per mi ha estat un honor, i és un honor representar Esquerra Republicana, i jo vull que Oriol Junqueras sigui president del meu país, i a mi em sembla que Esquerra Republicana és un partit històric, vale, ja ho he dit, tenim una responsabilitat històrica, que sempre l'hem tingut, que és frenar el feixisme. O sigui, qui digui que nosaltres no estem per inspirar a les esquerres espanyoles o que Doncs jo crec que desconeix la nostra història. O sigui, ja ho deia un tal Francesc Macià, Lluís Companys... O sigui, sempre hem estat per frenar en moments històrics les onades de feixisme, com fins ara. És la nostra responsabilitat històrica. És que tenim un president afusellat pel feixisme. Com no? I un president empresonat pel feixisme. Com no hem de tenir aquesta responsabilitat històrica? I dos, home, això de dir... No, nosaltres no li hem de dir a ningú com s'ha de presentar. Home, perdona. Els partits estem tot el dia dient-li a un altre partit que ha de votar, que ha de dir, com ha de, fins i tot, de, en fi... I tant, que hem d'entrar també a dir, escolta, que el que ve no és el de sempre, que ens hem d'organitzar, que ens hem de posar una mica de ciència, hem de posar una mica d'intel·ligència, de calculadora, de... Escolta, i no passa res, no és cap drama, no és faltar respecte a ningú, no és faltar respecte a la nostra història, al revés, és tenir una mica de memòria. I a mi no em fa menys independentista, ni menys català, dir que li vagi bé, jo vull que li vagi bé a les esquerres espanyoles. A mi això ara, de sobte, he perdut el carnet d'Indepe. No l'he perdut, és que és una anomalia.
No, però,
és d'una toxicitat bestial que jo no compro. Per què? Doncs perquè per mi l'escenari ideal és un PSOE sotmès. Governant sotmès.
Però no seria l'escenari ideal,
sota,
senyor Rufián?
Sota les esquerres sobiranistes.
Si estem en un eix de feixisme o no feixisme, no seria que hi hagués una sola força, una sola marca on el PSOE també hi fos?
No, home, jo crec que al final, estem parlant de l'espai buit de tots els centenars de milers de gent progressista d'aquest país i de fora d'aquest país, que és progressista, que és indepe o no és indepe, perquè no hi ha una bona manera de ser català, eh? Si jo també estic fart de mesurar la gent en funció de si és més o menys indepe. Hi ha moltes maneres de ser català. Hi ha moltes maneres. Doncs hi ha molta gent progressista...
S'ha sentit menys tingut, vostè, com a català.
Hi ha molta gent... No, jo no he dit això. Hi ha molta gent progressista que no vol votar el PSOE. I què hem de fer? I jo durant 6 anys em sento molt orgullós de representar gent de fora de Catalunya, també. Igual que Òscar Matute. Igual que Mònica Oltra.
Però, per exemple,
igual que Anna Pontón. Igual que Teresa Rodríguez. És que ens hem de sentir orgullosos d'això. O sigui, i qui no ho faci, escolta, el problema és seu.
Però temes nuclears del seu partit, per exemple, que hi ha diferències substancials amb altres partits. El model de finançament. Ione Belarra va dir que la proposta naixia morta, el seu pacte entre el govern espanyol i Esquerra Republicana.
Tampoc està a favor Junts, eh? No?
No, però tampoc van Junts, Esquerra i Junts a les eleccions.
Però com ens demanen de tant en tant anar Junts, i quan diem que no sé què, doncs de sobte la Ione ha dit no sé quanto, doncs recordo que Junts tampoc està a favor d'això.
O Compromís sempre ha dit que suposarà els privilegis, diu, que tingui per Catalunya.
Jo escolto a la Laura Vega, extraordinària parlamentària de les CUP al Parlament de Catalunya. Escolto el Gerardo Pisarello. Escolto la Mònica Olte, repeteixo. Escolto fins i tot a la Irene Montero. I tenim molt poques diferències, més enllà de lo que votaríem a un referèndum d'independència a Catalunya, que ja sé que és molt important. Jo votaré que sí. Repeteixo, votaria que sí. I jo faré tot el possible perquè algun dia Catalunya es voti un referèndum d'autodeterminació. Però davant el moment actual, aquestes diferències són mínimes. I nosaltres hem criticat, per exemple, i jo estic absolutament en contra de la decisió d'Unidas Podemos o de Podemos de qualificar de racista la delegació de competències envers la immigració per Catalunya. Per què? Perquè confonien a la gent. Semblava que aquestes competències eren per Junts. Que Junts té, competeix amb l'Agència Catalana i té aquest... tothom sap. No? Perquè parlen ara de tant de migració i en el sentit que parlen, però qui gestionava aquestes competències era un tal Salvador Illa, que no crec que sigui racista per Podemos, no? Vull dir que hi ha diferències i jo les dic obertament. Ara crec que estem en un estadi en el que ens hem de posar d'acord en moltes coses.
Però encara el votant d'Esquerra Republicana, vostè amb una formació d'aquestes...
El votant entén molt bé el que jo dic, eh? El votant,
sí, però expliqui'm això. És a dir,
el votant potencial.
El votant potencial. Vostè li pot assegurar que la proposta de finançament singular per Catalunya tindrà més sortida amb una formació com aquesta que l'actual d'Esquerra Republicana?
Primer, a mi em sembla que dir finançament singular és el primer eslògan de la història. Singular. O sigui, lo pones a huevo perquè, segons qui digui, que ets...
Això ho ha dit el seu partit, Esquerra Republicana. Bueno,
jo crec que Oriol Junqueras ha dit una altra cosa. En fi, finançament just. Just. Nosaltres, jo no estic en contra de que a Múrcia no li vagi bé. És a dir, ho dic perquè potser, només potser, hi ha molta gent a Catalunya que se sent o té vincles amb altres comunitats autònomes. És a dir, és un mal negoci, principalment si tu han de votar, perquè, home, altres formacions polítiques que representen altres territoris, insultar aquesta gent i dir-los que no, que tu ets especial i que tu ets l'hòstia i que aleshores no sigui no sé quant. Que Catalunya té més competències i que necessita més finançament? Sí, i tant. Que nosaltres hem anat a Moncloa a negociar amb tota la nostra força negociadora i que tant de bo anéssim més acompanyats? Sí, també. Que això va en contra d'algú? No, i tant que no. De fet, moltes altres comunitats autònomes serien molt, molt beneficiades.
És a dir, per tant, insisteixo, aquest model de finançament s'aconseguiria amb una formació com la que proposa abans...
Jo no proposo cap formació, eh?
Si no, és que no proposa una aliança d'esquerres, vostè.
Jo el que li demano als partits a l'esquerra del PSOE, siguin sobiranistes o no ho siguin, que siguin conscients de lo que ve, és a dir, declaracions. Abascal, haremos lo mismo que Milei y Trump. Abascal, vicepresident potencial, 200 diputats tenen d'expectativa de vot. Vox, proponemos un referèndum para ilegalizar a los partidos independentistas. Per cert, ara els agrada el referèndum. O sigui, no actuar davant d'això, a mi em sembla negligent. A mi. I la meva, humilment ho dic, la meva incidència mediàtica, política, tenir no sé quants retuits, tenir no sé quantes visualitzacions, a mi de què em serveix, si no és per dir això, per molt que incomodi a molta gent que està confeccionant una llista o un despatx. A mi de què em serveix? Perquè jo li puc assegurar que jo estaria molt, i el Joan ho sap, Joan Puig, jo estaria molt més tranquil llegint un argumentari cada matí.
Però on sabria, home?
Em costa molt. Clar. Em costa molt. Però estaria molt més tranquil, sí, m'aniria molt millor...
Però vostè no és així. Vostè no és així.
No, perquè em crec que la meva responsabilitat és una altra i perquè jo estimo tant el meu partit i el meu país i la meva gent i no és incompatible amb estimar altra gent, de que davant d'això, hòstia, no podem fer lo de sempre. No podem... I no és faltar respecte a ningú, ni és cap drama, ni ningú ha de sortir a una roda de premsa a dir que no, perquè jo no li demano ni molt menys a Esquerra... De fet, li demano a Esquerra Republicana que lideri aquestes confluències.
Li sap greu que avui Oriol Junqueras no vingui a l'acte?
No, Oriol Junqueras és el meu amic, és una persona extraordinària, és el millor polític dels últims... jo què sé... de les últimes dècades que ha donat a Catalunya i tant de bo sigui president del meu país. I si no pot, és perquè no pot.
No, però si fa un amic un acte com aquest...
Bueno, vostè segur té amics que no han anat a fins i tot a aniversaris seus, jo què sé.
Ja. Yeah.
No passa res.
Ja. Yeah.
És el CEO, és un salseo molt interessant, però és un salseo.
Però n'ha parlat amb ell de l'acte d'aquesta tarda.
No, i tant. I tant que sí.
I què li ha dit?
És un silenci que pesa, eh?
Radiofònic.
Què li ha dit? És un salseo que no entraré, és que a mi no m'interessa...
Però és un salseo, el president del seu partit, és interessant saber què en pensa de...
M'interessa ser, és com la pregunta que sempre li feu a l'Oriol de... Quan fa que no parla amb el Puigdemont?
Com fa que no parla amb Oriol Junqueras?
Un salseo, avui. Avui. És que una pregunta que no l'entenc. Mira que jo he fet entrevistes
doncs,
també, eh?
Doncs jo li puc explicar...
No passa res.
No, jo li puc explicar molt fàcilment.
És sempre eterna, aquesta pregunta.
Si Oriol Junqueras no veu bé la seva proposta i vostè es continua fent aquesta proposta, entenc que la distància entre el que vol Esquerra Republicana i el que vol vostè es va eixamplant. Per tant, és normal que se li pregunti com és la seva relació.
Fixi't que jo porto 10 anys en això i crec que s'ha escrit cada 3 mesos, principalment periodistes catalans, o molts periodistes catalans han escrit que jo... estic mort, que a mi no em fa cas ningú, que jo sortiré, que jo aniré a no sé on. Jo crec que ja he passat per tots els partits, tot han jurat i perjurat, que jo no sé què, que jo...
Si vostè descarta que va fent política fora d'Esquerra Republicana.
Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat. Si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora. Sí, ja està. I em sento molt orgullós representar un partit com Esquerra Republicana, repeteixo, tan independentista, tan progressista com antifeixista. Antifeixista.
La seva sintonia entre vostè i el seu grup parlamentari a Madrid, com és?
Salseo. Jo no malparlaré mai de ningú. em sembla un grup extraordinari, grup parlamentari amb gent que estimo molt, i és un salser en el qual jo no entraré. Jo mai, quatre vegades, he malparlat de ningú dels meus companys en públic. Mai. I no ho faré mai. Ni respondré mai a filtracions, ni a actitud... Mai. Em sembla d'una irresponsabilitat, em sembla verí pels partits. No ho faré mai. També perquè sóc la cara visible. I entenc perfectament que quan ets la cara visible de segons quines coses, tens una càrrega de responsabilitat més gran.
Per tant, entenc que vostè...
Sí, perquè a la gent li interessa ser-ho, eh? Com jo, com ens... Li interessa ser-ho com es porti vostè amb el senyor que està aquí darrere del... Li interessa ser-ho. Li puc assegurar.
Sí, però jo crec que se'l sé o no és, perquè al final sí, també... No, és important i interessant saber com funciona un grup per saber si...
Funciona collonut, no. Immillorablement. Immillorable. No es pot millorar.
No és el que m'arriba.
Bueno, perquè... En fi, ja l'he dit, fa 10 anys que escriuen que sóc un desgraciat. No és nou.
Jordi Turull acaba de parlar de vostè. Ha dit això. Bé.
Els de Junts per Catalunya som una força independentista i, per tant, per tota la unitat que treballem, de la manera més transversal que sigui possible, és per la unitat de l'independentisme, no? I crec que avui, que és un dia de record, també vull recordar unes paraules que, quan es tracta dels drets i les llibertats nacionals de Catalunya, el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres.
Es referia a vostè.
Ah, sí? Interpretació. Jo sóc espanyol, ara. Jo recordo que la Míriam Nogueras va fer una vegada una entrevista i va dir: no, és que el Gabriel Rufián parla de coses espanyoles, i es referia a la vivenda. Entenc que els catalans viuen a coves, no? O a cabanyes, o no, o a àtics de 150 metres quadrats, no sé, no, però dades. Junts ha votat des de fa 2 anys 7 vegades amb PP i Vox. 7 vegades. Totes a favor del lobby immobiliari i del lobby patronal. Concretament, a l'oficina anticorrupció, a la llei de lloguer temporal, a la llei de cuidados al final de la vida, a la llei d'estrangeria, a reduir la jornada laboral i a topar qualsevol mena de preu del lloguer. No sóc jo qui li fa mal a Catalunya. Perquè no hi ha ningú a punt de morir-se a Catalunya, no hi ha estrangers a Catalunya, no hi ha corruptes a Catalunya, no hi ha gent amb problemes amb vivenda a Catalunya. És a dir, la pregunta no és per mi. La pregunta és per què ells sempre en temes socials de sobte voten amb PP i Vox. I la pregunta no l'hauria de fer jo, l'hauria de fer, en fi, molta gent a Catalunya.
Vostè, quan parlava de la seva proposta, parlava de l'àmbit de...
Dit això, totalment a favor de la unitat, eh? Home, i tant. És meravellosa, la paraula. Primera pregunta. Votaran a favor de intentar pal·liar el drama de la vivenda a Catalunya per una punyetera vegada en tota la legislatura, amb nosaltres? Ho faran? Votaran a favor de que els catalans també treballin mitja hora menys al dia? Mitja hora... És que és anar a casa teva mitja hora abans. La resposta de Miriam Nogueras va ser: als catalans agrada treballar. Ah. Suposo que la resta del món no, però també als catalans li agrada viure, no? Entenc. I molts catalans no viuen bé treballant, sobreviuen. Saps? Bueno, no sé, em sembla que és paradigmàtic que es digui que jo sóc espanyol i que jo no sé què per votar sempre iniciatives socials. No ho deixaré de fer.
Li deia, un dels elements que em posa sobre la taula és l'element digital, no? Uh-huh. Creu que s'ha de combatre una batalla important aquí. Això vol dir que l'esquerra l'ha abandonat, aquesta batalla?
Sí, hi ha molta... Jo tinc companys, companyes que diuen, no, això és... Bueno, ara no tant, però fins ara jo, durant molt de temps, a mi m'han dit, això ho fas tu, això és cosa teva. Això, i també hi ha certa, jo crec que cal fer molta pedagogia, diguem-ne, de lo que... O sigui, molta gent a Catalunya encara no sap qui és Vito Quiles. I Vito Quiles, els nostres fills i filles, el coneixen molt més que el presentador de Telenotícies.
O sigui,
tens
seva...
dues opcions, competir o no competir.
La seva simpatia, si m'ho permet dir així, que no és simpatia, però en tot cas...
No, jo sobre... O sigui, jo no tinc escolta a Madrid... I respecto molt a altres companys i companyes de partits indepes que tenen escolta policial a Madrid, jo no la tinc, la vaig rebutjar per una qüestió de, bueno, en fi, poca confiança, diguem-ne, però hi ha altres companys i companyes que sí que la tenen i jo ho respecto molt, però jo no la tinc, i això suposa que a mi aquesta gent em persegueix diàriament, i jo he d'anar molt de compte per Madrid, i encara s'escriu aquí per part de grans experts en Compol a Catalunya que jo a Madrid estic molt bé i que jo estic me inflo a garbanzos i a bocadillo de calamares. Bueno, és d'una irresponsabilitat bestial perquè jo tinc problemes greus de seguretat a Madrid. Greus. Igual que va tenir el Joan Tardà durant molt de temps.
D'amenaça.
Un altre que va ser assenyalat per grans patriotes ara per parlar en català al Congreso i es reien, per ser.
De problemes d'amenaça.
Sí, home, i tant. Sí, sí, amenaces personals i familiars. Sí, i tant. Sí, sí, aquí no mai s'ha dit, ni es dirà.
No, ja vam viure la reforma de l'Estatut, ja va ser un avís del que podia passar. Ja vam tenir.
Però aquesta relació amb que vostè té amb aquests periodistes d'extrema dreta, amb Vito Quiles, per exemple, també creu que és important, diguéssim, combatre-ho?
És que he tractat amb molt... Jo he tingut feines molt pitjors que la que tinc ara. És a dir, va ser tractat amb molt fatxa. Deixa'm que li digui, molt cabron.
Sí, escolti, a mi no, Pablo Iglesias agafa el micròfon de Vito Quiles i el tira. Vostè això no ho fa.
A mi em sembla que hi ha tres opcions davant d'aquests propagandistes. Sí. No són periodistes, són propagandistes. La primera és llançar el micro. Ho respecto. A mi em sembla que és una mala idea. Perquè et poses... Ja, la gent no té el mateix temps que nosaltres per saber qui és el Vito Quiles, o el Betal Endongo, o l'estat d'alarma, o... De fet, jo tinc companys que no saben qui són. O sigui, hi ha molt desinterès, també. Hi ha una bombolla aquí mediàtica, terriblement tòxica, que també fa aïllar a la gent d'això, que no, això no passa, tal. Vale. D'acord, aleshores, llençar el micro, mal negoci. Ignorar-lo, com fa l'Òscar, per exemple, l'Òscar Matute, és una opció. No dic que no sigui bona. I la tercera, trolejar aquest contingut. O sigui, parlar de lo teu. Jo vaig optar per aquesta tercera opció. Ja sé que les crítiques és confraternizes, vostè mateix al principi la pregunta va dir del seu col·legueo. Bueno, jo li puc assegurar que aquesta gent si pogués, de fet, jo l'he tingut al portal de casa meva. I amenaçant els meus fills. Bueno, però jo el que faig és posar bona cara, deia la Pantoja dientes dientes, que és el que les jode, no? És que és així. O sigui, jo he tractat amb molta gent d'aquesta.
Però vostè ha dit, per exemple, que aquest votant ha sigut vostè més simpàtic per aquest votant o ha mostrat més interès per aquest votant perquè ha pogut interaccionar amb les xarxes socials de l'extrema dreta?
Jo intento competir a un poder que és enorme i que els nostres fills i filles estan a dins cada dia, que és el poder digital, costi el que costi, perquè és la meva feina. És la meva feina. És com quan jo li faig un interrogatori a Amazon. Hi ha molta gent del meu partit que fins i tot diu pa què te metes? Si Amazon és del... No? La meva resposta és que ho tinc dins. És que jo, si l'he dit psicòpata i assassí o homicida imprudent a Amazon, li diré, però és la meva feina. Jo entenc que és la meva feina. I trolejar aquests assetjadors i posar bona cara és la meva feina. També perquè vaig entendre durant molt de temps que a mi se m'anava a mesurar d'una manera diferent. O sigui, jo no... En fi, no sé com dir-li.
Deixem entrar en polítiques concretes. Vostè parla de seguretat i defensa. Vostè és partidari de mantenir una institució com l'OTAN? O veient com fa i desfà Donald Trump, seria millor que Europa apostés per garantir-se per si mateixa amb una pròpia defensa?
Jo sóc antimilitarista i sóc... evidentment anti-OTAN, però entenc perfectament que formo part d'un partit polític que decidiu a de posicionar-se envers d'això. Fins ara té una posició anti-OTAN, però entenc que Esquerra Republicana s'ha ampliat i en fi, té diferents sensibilitats i seré irresponsable per part meva fixar una posició comuna. Ara, la meva personal, jo sóc anti-OTAN perquè és un delegat comercial armamentístic d'Estats Units de forma històrica, per molt que digui ara que digui Trump que no forma part.
Per tant, no s'ha de gastar més en defensa.
A mi em sembla que la pregunta idònia s'ha d'anar, i això Podemos em va criticar molt, i jo ho entenc perfectament, però s'ha d'anar molt més enllà de la pancarta. O sigui, no a la guerra, tothom ho comparteix. Però molta gent té por a la guerra. I té por a un assassí com Netanyahu, i té por a un pedòfil com Trump. Té por. Perquè són, bueno, estan grillats. Aleshores, jo crec que cal fer-se preguntes com, per exemple, per què ha d'haver 20 exèrcits a la Unió Europea? Per què no pot haver un? No, o sigui, no és tant per què no gastem més, sinó per què no gastem millor o per què no és més eficient. Jo no estic en contra, diguem-ne, d'una despesa... O sigui, jo vull transformar el món. però som molt conscient de com és el món. Per mi, transformar la realitat no és incompatible amb conèixer la realitat. Per mi, la radicalitat en política no va de tenir tota la raó. Jo ja sé que dient el que dic tinc la raó, però jo vull transformar, tenir capacitat de moure aquesta realitat. Per mi això és la radicalitat, diguem-ne. Aleshores, a mi em toca ser responsable. I crec que aquestes preguntes són molt més idònies que no fer el discurs, diguem-ne, més sempiter
de
les esquerres.
Sí, sí. A immigració en parlava. S'ha de posar límits a la immigració?
Primer, repeteixo, jo sóc fill i net de la immigració. Sí, els meus, tothom ho sap ja, els meus avis, els meus pares són andalusos. I els reptes que es van enfrontar, tant ells com la gent que d'aquí, quan van arribar al fondo de Santa Coloma, són els mateixos reptes de la gent que està arribant ara. O sigui, jo el que dic és que les esquerres han de tenir un discurs d'integració, de convivència, però també basat en deures i en drets. És a dir, et diguis Brahim o et diguis Javier. Ja està. Tan simple com això. De fet, és el mateix discurs que fa Bildu, eh? És poc sospitós de ser... O sigui, és un repte. I dir que això és racista, que això... No, no, mira, no.
Però deus i drets vol dir, per exemple, si vostè és metge i ve a treballar a Catalunya, ha de parlar català.
T'ha d'integrar en el... O sigui, és una qüestió de convivència i d'integració i de drets i deures. Ja està, ja està. Punt. És que no té més. És que no és res que no... Ara està de moda ser un racista. Està de moda. I si està de moda ser un malparit. O sigui, és que no està de moda ser un feixista. De fet, el problema no són els feixistes, eh? El problema són els neutrals. Hi ha molt neutral. Hi ha una frase que ho diu molt en política, fins i tot de polítics i polítiques, que diu, no, a mi no m'agrada el conflicte. Joder, macho.
Però si la vida és un conflicte, no?
Taxista que no li agrada els semàfors, saps? No, a mi tampoc m'agrada els semàfors, però em dedico a això, no? Després hi ha una altra també molt divertida. Jo no sé de comunicació, però... No, mira, no sé de comunicació, dedicat a... una altra cosa.
Habitatge, fins on s'ha d'arribar amb la intervenció del mercat?
Totalment. O sigui, s'ha de frenar el bucle tòxic de l'especulació. Construir més. Ficar més trens per arribar no sé on. Sí, no dic que no. Però, quan tu tens un acumulador, un especulador, és a dir, l'exemple del pa. Tu tens algú que de sobte, o alguns que de sobte acumula pa, i pa, i pa, i pa. La solució és fabricar més pa, fer més pa. Home, no, perquè aquest acumulador acumularà més pa, no? Doncs aleshores jo crec que el que s'ha de fer és via impostos, és gravar de forma infernal l'adquisició de segona o tercera vivenda que no sigui per viure. Ja està. No té més, eh? És que no. No tampoc és discutible. I és el que diu també el sindicat de llogaters.
Vostè està a favor de les propostes com la que han fet des del País Basc, de que el Guernica es traslladi al País Basc?
Home, és evident. Sí, sí. Deia la Ayuso que era una catetada, no? Bueno.
I va sorprendre el no tan contundent del ministre...
Cal escoltar els professionals en catetades quan parlen.
Del ministre Urtasun, li va sorprendre el no tan contundent?
No sé. Jo respecto molt i tinc molt bona relació amb l'Urtasun, però, bueno, en fi, també cadascú té les filles i fòbies, interessos que té. A mi em sembla lògic que el Guernica, de fet, era la primera intenció, torni a Euskadi, i tant que sí.
Deixem que obri torn d'intervenció als agoristes. Serà després de la publicitat. Un minut i mig, ara tornem.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
És com si improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
I també Gabriel Rufián, que ens acompanya. Per cert, m'ha quedat una pregunta. Ara parlàvem a la publicitat de l'Espanyol. Té més opcions a sortir-se'n amb l'Aliança d'Esquerres o amb l'Espanyol?
L'Espanyol va molt bé.
Sí.
Encara que, hòstia, hem passat per un valle. Estic sent molt generós, molt polític.
Ja ho veig, ja ho veig. Quan vols sí que ho és, quan vols sí que ho és. Vinga, va, Marta.
Bon dia, senyor
Hola,
Rufián.
Bon dia.
Volia... A veure, hi ha una reflexió que no em sé estar de fer, que és que, al final, el que fa el Gabriel Rufián és una reflexió sobre el sistema de partits, no? que als partits no els agrada sentir, i a més, moltes vegades aquestes reflexions valentes en base al que diu la llei electoral, no? El que veus que està venint i tal, moltes vegades els partits no les entenen. No? I jo crec que això, des d'un punt de vista de salut democràtic, és bo que passi més enllà de si la teva proposta doncs, va endavant o no va endavant. Jo sóc de les partidàries de que la política constantment s'estigui sacsejant, no? I jo crec que en aquest sentit això és positiu.
Tu ho vas fer, de fet.
Sí, no, la cosa no va acabar de sortir massa bé, diguem-ne, però...
Ja et
però...
passa el currículum.
Bueno, sí, no sé, es va fent tot, no?
Passa-ho a mi, si vols.
Però sí que la vull fer la reflexió aquesta, perquè sí que és veritat que bueno, el nostre sistema de partits, i pues, els partits tenen un pes increïble, els argumentaris encara més, i el més còmode és... llegir l'argumentari, com deies, no? I per tant, jo crec que és saludable que gent com tu facin això. A mi m'ha cridat l'atenció que haguessis de dir jo sóc INDEP. Tu has dit... a mi m'ha cridat l'atenció això perquè al final...
Sempre ho dic, i ho dic més a Madrid que aquí. Que té un cost també perquè aquí es qüestiona. Però a Madrid ho dic sempre... I, de fet, una de les millors coses que han passat aquests 6 anys és que gent com, repeteixo, Òscar Matute, com jo, o sigui, podem dir obertament que som independentistes. I fins i tot dient això, representem a gent d'Àvila. O sigui, això és... Per mi és un motiu d'orgull. Sí, sí. Per què? Hòstia, perquè també hi ha molta gent a Catalunya amb la mateixa sensibilitat que fora de Catalunya, no?
Sí, sí.
És així, perquè l'argumentari de que... Jo compraria l'argumentari de Junts, per exemple, el compraria tot, o de part d'Esquerra Republicana, de que si fóssim un 70, un 60% de convençuts, de gent inequívocament independentista. Però no ho som. És que no ho som. Aleshores, jo no vull una tribu. Jo no vull convèncer... Jo vull parlar pels de fora, perquè ho tinc dins. Sí, per mi és molt avorrit parlar pels de dins. Per què? Perquè hi ha molta gent que parla pels de dins. I a mi em sembla molt més interessant interpel·lar el que dubta fora, que, per cert, molts, potser, volen votar l'Aliança Catalana. Que m'aplaudeixen els de dins. Ah, què et comporta això? I tu ho saps millor que jo. Problemes dins. Molts problemes dins. Sí, sí, però... Però és que és molt avorrit.
Sí, la vida és dura. Sí,
és molt avorrit.
És el que hi ha. Sí, sí, i volia fer la reflexió per posar-ho en valor. Volia fer una pregunta molt concreta sobre la gent jove, perquè sí que és veritat que en aquestes ofertes d'extrema dreta, realment la quantitat de gent jove que se sent atreta, no?, per ells, és, jo crec que és preocupant. Sobre això, què hem fet malament? O com ho veus?
Principalment vivenda. Jo crec que les esquerres han fracassat. Jo recordo, no diré el nom, però una companya meva fa relativament poc em va dir: no, tu el que has de fer és posar-te les medalles de la llei de vivenda. Jo, perdona? Si la gent està pagant per un zulo el mateix que per un palau. Si han fracassat. Després està el debat de que, clar, les competències són autonòmiques, de que l'Ayuso, de que els mitjans, de que... Vale, totalment d'acord. Però han fracassat. Les esquerres han fracassat. En condicions de vides, l'oli porta alarma al supermercat. De què serveixen les grans dades macroeconòmiques? Sí, la gent treballa més que mai, però la precarietat és enorme. I la vivenda és un luxe més que mai. Hem fracassat en això. No, i no passa res per dir-ho. És que això no ens fa menys... ens fa més normals. És que avui en dia és revolucionari ser normal davant d'un micro. És com dir, bueno, a veure aquest. No et passis, no? Hòstia, no, hem fracassat. Per què? Doncs perquè el meu veí ho entén, això. Per què? Perquè si jo surto a dir que ho hem fet collonudament em dirà, però tu d'on surts? I jo he estat en la mateixa situació. Aleshores, crec que vivenda, per mi vivenda i condicions de vida, i competir, perquè guanyar drets és molt important, però la batalla cultural és encara més important. O sigui, aquesta dicotomia, aquest equilibri, és molt... I això no es fa fent vídeos o imitant a l'alcalde de Nova York. Per cert, és un camí, eh? Molt interessant, perquè aquest senyor ha guanyat l'alcaldia de la capital del món, prometent transport públic per tothom, vivenda per tothom i menjar per tothom. O sigui, és un camí a seguir. Però no, o sigui, no serveix de res imitar els seus vídeos amb un altre discurs. El problema de Barcelona, quin és? És que la gent no et posa un cafè en català? Podria ser. Català és molt important. Jo parlo amb els meus fills en català. I jo no penso en català, eh? Jo soc castellanoparlant. Per mi català és molt important. Cal protegir el català. El català és l'idioma del meu país. El problema principal de Barcelona és la vivenda. És la vivenda. Si no parlem de vivenda, som marcianos. Som extraterrestres. I no és construir més, només. No és posar més trens, només. És batallar, eliminar... Jo no vull especuladors al meu país. Ho dic clarament. No vull especuladors al meu país. I ja sé, la cantinela. La cantinela és... No, home, no et fiquis amb el petit propietari que arriba a final de la seva vida havent de llogar el seu pis, no? I tant que no. Jo no vaig en contra d'aquesta persona. Ara, em sembla un drama que algú hagi de compensar la seva pensió posant en lloguer el seu pis, i de fet és un també, és responsabilitat nostra, i segon, no, jo vaig per l'especulador, el gran tenidor, i si tu fabriques més, tu vas fent més, tu vas financiant, tot això el que fas és ficar-li un xec en blanc a l'especulador, a la seva butxaca. Això cal dir-ho, no ens fa radicals, ens fa més útils.
Jofre, hola. Què tal,
Gabriel?
Aviam si sé interpretar... Quan et diuen allò de defensar que li vagi bé a les esquerres espanyoles, no em fa ni més català ni menys independentista, que és cert, i m'ho crec i tal. A veure si sé interpretar els... Per què penso que t'ho diuen? Perquè és que jo crec que més que et diguin que és menys català o menys indepe, més que fer-ho més o menys, el que ho fa és més injust. En el sentit de, ostres, quantes vegades des de Catalunya, i particularment les esquerres, hem estès la mà a l'esquerra espanyola, però la contra, a Íñigo Errejón, Urquinaona le quedava muy lejos. No? Aplicat al segle XX, quan deies, Esquerra Republicana ha tingut un president afusellat. Avui es commemora l'afusellament d'un altre afusellat pel feixista, que era Carrasco i Formiguera, que també el va afusellar el feixisme. Totalment. És més, el van haver d'afusellar a Burgos perquè va haver de sortir, cames ajudeu-me, perseguit per ser catòlic aquí a Catalunya. Totalment. Per gent de les esquerres catalanes que es deien anticatolicistes, no? I aplicat, ja veus per on vaig, per l'eix nacional, eix territorial. Quan tu dius, jo vull que li vagi molt bé a Andalusia i vull que li vagi molt bé als murcians i tot això. Mira, curiosament, Andalusia i Múrcia, que són dues comunitats autònomes que les balances fiscals, els saldos i surt positiu, a nosaltres ens manlleven 21.000 milions d'euros cada any. Tots els contribuents catalans. Parlem la llengua que parlem, haguem nascut a Andalusia, haguem nascut a... No sé, però si contribuïm a Catalunya, ens manlleven 21.000. I a Andalusia, l'última balança fiscal era saldo positiu 6.000 milions d'euros. En aquest exercici del 2025 de la renda, a Andalusia es poden deduir fiscalment un 15% de la quota del gimnàs i nosaltres, doncs no podem. Ja veus per on vaig, per aquest eix nacional. Lo mateix et diria amb els marcs mentals. És a dir, evidentment s'ha de saber qui és Vito Quiles, etc, però igual és que, com que tenim Juliana Canet, com que tenim Marc Serrats i com que tenim Jair Domínguez, no tenim temps d'estar tan atent a què fa Vito Quiles. És una qüestió de marc mental, sí, d'agenda, de nacional centrament, etc.
O d'un espai que, perdó, que m'hi afegeixi, d'un espai que potser no havíem definit fins ara, que és l'autodeterminació no nacionalista.
Aleshores, on vull arribar? On arriba de lluny aquest difuminació totalment lògica, totalment intel·ligent des del punt de vista ideològic, dret-esquerra, aquesta difuminació de l'eix nacional arriba a integrar-se al govern espanyol? Vull dir, I no faig la pregunta fàcil del càrrec, sinó ho pregunto com a eina. Uh-huh. De la mateixa manera que dius que el que ve a sobre és un Feijó president amb un Abascal de ministre de l'Interior, si el bloc que propugnes, que seria el revers a l'imperio del mal, i seria la força, si el revers és PSOE més aquest bloc d'esquerres, això és perquè et veus un Pedro Sánchez president i no has de ser tu, ha de ser Irene Montero, qui sigui, integrats de dintre del govern, i com que lo fàcil seria lo del càrrec i la pagueta, ja saps que no vaig per aquí, perquè el que vull dir és si com a eina veus com a estadi final la integració al govern de coalició del PSOE.
Suposo que el càrrec i la pagueta és perquè la resta cobren en sac d'arròs.
Per això t'ho deia. És que no volia caure, no volia caure en el d'allò, sinó que t'ho pregunto directament com a eina democràtica.
Primer, estic absolutament d'acord amb tu, Jofre, ja ho saps, del tema de la injustícia envers la finançació autonòmica. De fet, gent com Feijó, quan era president de Galícia, o gent com Ximo Puig, quan era president del País Valencià, ja ho deien. És a dir, no és una qüestió només dels catalans. Per això, hòstia, seria collonut que Esquerra Republicana hagués anat, jo què sé, amb Junts, a Moncloa a negociar. Tant de bo hagués passat, perquè segurament, no, ara que parlem tant, la unitat encara és una paraula tan meravellosa a Catalunya, jo crec que seria un gran... hagués estat un gran fet. Dos, qui governa Catalunya? Qui governa?
PSC.
Sí. PSC. Illa. Salvador Illa. Probablement, jo estic d'acord, i no dic com una manca o com un... probablement el president més espanyolista, perquè ho diu ell, jo em sento espanyol, jo... És a dir, és la realitat que tenim. O sigui, no és una qüestió meva de que jo de sobte ara digui que, clar, que tio... No, és la realitat que tenim.
Bueno, amb els vots d'Esquerra Republicana, és president.
Bueno, sí, clar, perquè l'alternativa...
Ja, no
dic... Una és que jo estic absolutament en contra dels relats màgics.
Ja.
L'alternativa era una repetició electoral, una pujada bestial d'Aliança Catalana, que em sembla tan feixistes com Vox, per una estelada, amb un patiment social bestial i amb una aritmètica parlamentària que, per cert, igual que nosaltres ens pregunten constantment si recolzarem a un PSOE sotmès, i jo dic que sí. I tant que sí. Igual que diu Bildu, igual que diu Compromís, igual que diu BNG. La pregunta és... Junts recolzarà o pactarà governs amb Aliança Catalana? Ho farà? La resposta sempre acaba sent cric, cric, cric. Tres. Home, forma part de la seva responsabilitat tot el que es conformi a l'esquerra del PSOE entrar o no entrar al govern espanyol. Jo no tinc cap interès en governar Espanya. Jo vull que es governi bé Espanya. Perquè, repeteixo, estic en contra de cap relat màgic. És fals que el feixisme o el que passa a Espanya s'aturi a Fraga. És fals. Per molt que es digui, per molt que els opinadors, els experts en Compol, els tertulians ho diguin, més igual, és fals. I la gent ho sap. Perquè ja el que importa és el que es veu aquí. No és el que es diu a un micro, per sort o per desgràcia, en molts casos. Aleshores, jo el que dic és que hi ha un mentrestant, que és el que hem dit moltes vegades, que cal gestionar, que cal fer-se càrrec. Jo em vull fer càrrec. I durant molt de temps... Mira, nosaltres, Jofre, i tu ho saps perfectament, nosaltres vam treure de la presó a 9 persones. Ho vam fer nosaltres. Nosaltres. Esquerra Republicana. Nosaltres. Ho dic sense cap mania. A les 24 hores, algunes d'aquestes 9 persones estaven dient a mitjans de comunicació catalans que votàvem a canvi de res. Dormint a casa seva aquella nit.
Perdona, és que això de
dormint a casa
moment,
seva aquella nit.
Moment, és que això de canvi de nada ho va dir Pedro Sánchez. És que crec que hi ha un error amb això.
No, és fals, és mentida. Ho va dir a la primera moció de censura.
Gabriel,
ho va dir a la moció
de nada és Pedro Sánchez al discurs d'investidura, Gabriel.
Ho va dir a la moció de censura quan un tal Ábalos, per cert, es reuneix, i aquí està un actor... Marta Pascal, no vull parlar per ella, que gràcies a ella en gran part va sortir, és que el relat convergent és fals. Quan un tal Ábalos es reuneix amb tots els grups parlamentaris després de la sentència de la Gürtel i ens pregunta a tots, què voleu a canvi de fotre fora aquests lladres? I nosaltres diem, home, ja parlarem, però de moment fem-ho. Fem-ho. I aquesta frase fora de context de l'any 2018 encara s'utilitza i és falsa, és tòxica i és mentida. O sigui, no hi ha cap dret de que gent que va dormir, que dorm encara a casa seva gràcies a la força negociadora d'Esquerra Republicana, digui durant anys i panys, i encara ho diguin, que van votar en contra, o sigui, a favor, a canvi de res. Això no hi ha dret. Això no hi ha dret. I jo em nego a oblidar això. Perquè gran part del poder mediàtic i del poder polític a Catalunya ho va comprar. I gent nostra va comprar. I això és terriblement injust. Per no parlar de l'ingrés mínim vital, de la pujada del salari mínim interprofessional, d'ajudes a la dependència... En fi, és que dir que Esquerra Republicana vota en contra de res és fals i és tòxic. I ja vale, ja vale. Teniu aquí una persona que va sortir del seu partit perquè va voler fotre fora a lladres de Moncloa. I se la va matxacar. I se la va matxacar. No hi ha dret, això, no hi ha dret. Un gran actiu polític com és Marta Pascal. I pensem molt diferent, en moltes coses, segurament. Però a mi em sembla injust que aquesta persona, que se la va jugar, estigui on està. I no estigui representant a molta gent. Perquè hi ha molta gent off a Catalunya, normal, que pensa com ella. Així que votar en canvi de res, però això què és? Però de què anem? Però de què anem?
Pots dir alguna cosa, Marta?
Perdó, és que no sé, és una cosa que em supera, perquè encara avui en dia la Noguera s'ho diu, al faristol.
No.
I el curset aquest.
No vull dir res, perquè avui és el dia de Gabriel Rufián, però crec que la veritat ha quedat ben exposada.
No, ja vale.
I per tant, jo crec que tothom sap com són les coses, com han anat, i per tant...
No, el millor, Marta, és que molta gent no ho sap, I cal dir-ho.
Sí, el que passa que...
A toro passado, cal dir-ho. Perquè aquí durant molt de temps... O sigui, jo durant molt de temps feia actes fora de Catalunya, perquè era l'únic jo que em convidaven, i jo sempre feia una pregunta al final. Algú d'aquí pensa que Esquerra Republicana vota a canvi de res, vota a canvi de nada, que som els traïdors? La gent em mirava a ojo i plàtica, dient, però què dices?
Sí.
I aquí es deia, Jo vaig arribar a la campanya del 23 i en aquest estudi a mi em va costar mitja hora, convèncer la gent... Bueno, no vaig convèncer ningú, O sigui, que no votàvem a canvi de res. O sigui, és d'una toxicitat més enllà del que votis, Tu pots votar el PACMA, si vols, però dir que Esquerra Republicana ha regalat els seus vots, vinga, home, i el que fa Junts amb PP i Vox, què és? Què és?
Jordi Vir.
Jo voldria connectar el que estava comentant ara Gabriel Rufián sobre aquesta pedagogia sobre el votar a canvi de res, explicant-ho bé, amb una qüestió que ha sortit abans, quan se li ha preguntat i què ha passat, precisament la Marta preguntava amb la joventut, i hem fracassat en termes d'habitatge. Potser em poso optimista, val? Tampoc ens va malament en algun moment. No creu que s'hauria de fer també una pedagogia per explicar que si no s'hagués fet el que s'ha fet en els últims 10 anys, quan governs en els que vostès han participat d'una manera o d'una altra, juntament amb altres opcions polítiques, la situació d'habitatge avui seria molt pitjor? Ho dic des de la perspectiva de que quan aquests relats que es generen en l'àmbit digital o en l'àmbit dels mitjans de comunicació comencen a dir avui a Barcelona la situació de l'habitatge és molt pitjor per culpa d'Ada Colau, o es diu que per culpa de les polítiques intervencionistes d'esquerra la situació a l'estat espanyol és molt pitjor en termes d'habitatge, hi ha una part de població que, com bé dèiem, doncs no pot dedicar 8 hores al dia a estar informada que arriba tard i malament i que arriba a mirar els reels o els whatsapps que se'ls hi passen. I no, això és culpa de Colau, és culpa de Rufián. No creu que aquesta assumpció de fracàs... Que jo la comparteixo, perquè quan jo penso, quan el meu fill i la meva filla hagin de llogar un pis, què els estic deixant, no? I ells saben el que ens costa tot. L'oli va amb alarma, la xocolata va amb alarma, en els supermercats hi ha moltes coses que van a l'alarma i hi ha molta gent que té dificultats per tirar endavant. No els haurem d'explicar també que si no haguessin hagut les polítiques o algunes de les opcions que s'han fet en els últims 10 anys, no estaríem encara pitjor i que, en part, I això ho sumo, a mi m'han semblat molt oportunes els quatre punts que vostè ha indicat inicialment. La pujada de l'extrema dreta no deixa de ser una reacció a les reivindicacions de més democràcia, és a dir, que el creixement de l'extrema dreta està molt vinculat a la onada del 15M i l'onada independentista, que més enllà de la independència de Catalunya o habitatge per tothom, el que era una reivindicació democràtica. Llavors, en aquest